11 i 36 minuts a la nostra tertúlia esportiva habitual dels divendres. Avui Manu Manu, almenys de moment Manu Manu. Toni Muñoz, bon dia i bona hora.
Bon dia, Vicenç.
Pitu, bon dia i bona hora.
Molt bon dia. Què dius?
Això tu?
Aquí repassant la premsa.
Molt bé.
Canallesca.
Que tornaràs a votar en la porta?
Jo sí.
Que se sàpiga, no.
Ah, mira, jo sí.
Jo sí.
Però si no, no pots votar, no, que no ets soci.
No soc soci, però li dono tot el meu suport.
Ai. Com s'està posant això?
I te dic una cosa, m'alegro molt, eh? M'alegro molt de tot el que ha passat. Perquè algú tenia que pagar el pato, Algú tenia que pagar, i ho va pagar aquesta junta de la porta, que jo penso que, a part d'algunes coses que es va passar al final, no ho va fer tan malament.
Bueno, com tot...
No va dir, no el fallaré, fallaré.
Com tot són etapes, És a dir, de la porta no tot és bo, evidentment. Sí que té l'etapa que coincideix bàsicament amb l'arribada de Pep Guardiola, que és quan es diu que s'arriba a l'excel·lència esportiva i futbolística, que
és així, quan, és així,
quan,
no?
Quan l'equip aconsegueix el famós triplet i després els 6 títols, no? L'última etapa de la porta, recordo, no va ser precisament massa bona. Però bé, és com tot, tindrà els seus gent que està a favor, tindrà els seus detractors, no ho sé.
No descarta presentar-se, diu.
No descarta.
Però això ens hi posarem en un moment, perquè abans l'esport local.
Doncs comencem per l'esport local. Vinga, en futbol tenim la novena jornada de Lliga, a la segona catalana, grup tercer, el Sobrense, que viatja aquest diumenge a Castelldefels per jugar amb el camp del Vista Alegre, el diumenge a partir de les 12 del migdia. El Sitges, que jugarà demà, ho farà aquí a Aiguadols a partir de les 5 de la tarda amb el Sant Cugat Sesgarrigues.
A veure com li van les coses al Sitges.
Sí. Explicàvem dilluns que probablement a l'equip li cal reaccionar després de les dues últimes ensopegades i a veure si demà amb un equip que és penúltim classificat ho pot aconseguir. Com dèiem, a partir de les 5 de la tarda amb aquí a Aiguadols. El juvenil de la Blanca, que torna a jugar al Nou Pinsbens després de dos desplaçaments consecutius, rebrà l'escola de futbol Mataró diumenge a 4:45 de la tarda. I el Sobrense femení, el primer equip, que jugarà a Cornellà al camp del Font Santa Fatjó aquest diumenge a partir de 4:45 de la tarda. En bàsquet, recordar que es disputa la jornada número 7 a la primera catalana. El bàsquet Sitges intentarà aconseguir la seva 7a victòria consecutiva. Juga a la pista del Corbera, del Club Bàsquet Corbera, demà dissabte a les 8 del vespre. I assenyalar també el partit
Quines hores, eh?
Sí, són una mica... Bé, en qualsevol cas, crec que és millor jugar demà o un dissabte al vespre que no diumenge.
Els dos
últims desplaçaments que ha hagut d'afrontar els ha fet en diumenge i a 7:45. És un horari pitjor. I consignar també el partit que juga el sènior femení del bàsquet Sitges, bé, bàsicament perquè debutarà la nova entrenadora de l'equip femení, que és Vicky Marco. El partit que es juga demà dissabte a partir de les 6 de la tarda amb el bàsquet Parets. I en rugby tenim doble reacció demà de competició oficial, perquè al migdia hi ha un partit amistós de l'equip sub-16, però a partir de les 4 de la tarda al camp de Santa Bàrbara, partit de la divisió d'honor B, el Rugby Club Sitges rep el líder, el CAU València. I immediatament després, partit de la divisió d'honor catalana, el sènior B jugarà amb l'Anoia Rugby Club a partir de 4:45, per tant, 4
primers. O sigui, sessió doble,
Sessió doble amb els dos sèniors, l'A i el B, del Rugby Club Sitges.
Al camp de Santa Bàrbara, demà a partir de les 4. Mm-hmm. Demà, que encara farà bon temps i les temperatures encara s'aguantaran una mica.
Fins dimarts, això, no?
Fins dimarts. Proper cap de setmana ja s'ha acabat això d'anar a Aiguadols amb mànigues de camisa i d'anar...
Aiguadols...
Ja feia dies que no anaves amb mànigues de camisa, eh?
Allà no anava. No. Màniga, a l'agost ja anàvem amb màniga llarga.
A l'agost, sí.
La vigília, que rius?
La
vigília de Sant Bartomeu, que va ser quan va ploure tant.
Sí, va ser
que hi havia el torneig García Montera.
El Sobrense.
Amb el Vilanova.
Que, doncs jo anava amb màniga llarga, aquell dia.
Bé, és que aquella vigília de festa major.
I gràcies, Vicenç.
Va caure aigua.
Va caure aigua.
Perquè penso que em vaig rentar per tot l'any.
Escolta'm, que la bandera de Sant Bartomeu no va poder arribar, que es va suspendre el concert a Baja Mar, en fi.
Sí.
És que va ser...
Va ser una nit d'aquelles de tensió.
Sí.
De decidir què fem.
De decidir què fem.
Què fem.
sort que després tot es va recol·locar, però aquella nit de decidir què fem, vaja, que va anar d'un tris que... Bé, és igual, ja està.
Ja has passat això.
Ja has passat això.
Sí,
ja has passat.
Sí, sí, però clar...
Tot això ja has passat.
Que se lo digui les pares de los Mossos, que allà me vaig parar jo perquè no podia tirar endavant, perquè el vent me portava la pluja, el paraigua estava fet pols... Vaya, vaya nit.
Sí, sí, sí. Doncs mira,
i era l'agost, eh?
Ah, ah. 22 d'agost. 22? 22.
Sí, sí, 22, 22.
22 d'agost. Uh-huh. Doncs mira. 11:42 minuts. Vinga, tornem a la gresca aquesta. Hi ha una setmana especialment interessant des del punt de vista de l'anàlisi. Va bé el cap de setmana passat, recordaran tots vostès, un Madrid-Barça. Després del Madrid-Barça i de les anàlisis del Madrid-Barça, unes declaracions de Luis Enrique així ja una miqueta tens amb alguns mitjans de comunicació. Després ha vingut el partit de la Supercopa de Catalunya, les coses, diguem-ne, una miqueta més tranquil·les, perquè el Barça va guanyar a la tongada de penals, però els mitjans de comunicació que diuen que això encara no brilla. Deia algú que no brilla això, que no acaba de brillar. Molt bé. Vinga, per on voleu començar?
Perquè no brilla.
Perquè no brilla.
Perquè no brilla.
No brilla?
Jo el que veig és que Luis Enrique...
No, és que jo no estic... A mi Luis Enrique de moment no m'ha demostrat res.
És que el del dissabte passat va ser una mica estrany, en el sentit que fins ara el Luis Enrique ens havia fet creure, vaja, que ell tenia una idea molt, molt, molt clara de com havia de jugar l'equip, de quins jugadors més o menys... podien ser importants per l'equip, deixant de marge una miqueta el debat sobre el Xavi, no? Hi ha hagut debat sobre si Xavi havia de jugar més, si no havia de jugar tant. Bé, Xavi ha anat jugant, potser no tant com però, altres temporades.
Perdona, però... Pitu, però ara que dius, perdona, però ara que dius això de Xavi, tu entens que jugui contra Madrid i no jugui la Supercopa Catalana?
Va, és que són dos partits molt diferents.
Ja, però és que no entenc, és que el Xavi té que jugar aquests partits.
A mi el que em sobta és una miqueta, o tinc aquella sensació que el Luis Enrique es va trair una mica a ell mateix, no? Amb un mig del camp que poc tenia a veure amb el que fins ara s'havia vist, no? Després podem discutir si va ser adient donar-li la titularitat a Luis Suárez, quan era un jugador que evidentment el ritme de competició no el tenia més enllà dels partits amistosos que havia pogut jugar amb la seva selecció d'Uruguai.
En canvi, sembla que va salvar bastant el partit amb l'Espanyol.
Sí, sí, sí.
Diuen,
Sí, bé.
El que va jugar, va jugar a primera
sí,
part.
Sí, la primera part. Diuen que ell va...
Home, alguna pilota, sí, molta...
És un jugador, ho comentaven, em sembla, durant la transmissió, que enganya, no? Perquè tu et penses que és el típic jugador clàssic, rematador...
Torpón.
Sí, el veus així amb un cos... més aviat sapador sí. I tal, però és un jugador que es mou constantment, sí. que té qualitat, en fi, que pot ser un jugador, penso, molt, molt interessant. Més enllà de debatre si era adient o no el fet de donar-li la titularitat, repeteixo, a Luis Suárez, jo la sensació, repeteixo, és aquesta, que un más de lo mismo, és a dir, que va ser un Barça... Bé, se'ns va dir per activa i per passiva que hi hauria una renovació profunda, no? I això, bé, de moment no s'ha pogut veure o s'ha vist més aviat en comptagotes. Perquè dels fitxatges que s'han realitzat fins ara, sí, Claudio Bravo doncs, ha vingut jugant, de fet es pot considerar, entre cometes, porter titular a la Lliga, l'Ivan Rakitic, penso que també la gent en principi estava encantada amb ell amb els primers partits, comparàvem fins i tot amb el Schuster, el nou Schuster, no? La resta,
Mathieu
també me l'oblidava, sí, un jugador que també ha tingut un inici de temporada crec que bastant satisfactori. I més enllà d'això...
És que ha fitxat més, Pitu.
Rafinha, que per mi és un jugador que ha de tenir un paper important a l'equip.
No ho posa?
Bé, tampoc l'ha pogut posar perquè estava lesionat.
Sí, però quan s'ha recuperat...
El cas de Vermaelen a mi és una miqueta el que em clama al cel, no? Vull dir, el Barça incorpora o fitxa un jugador que sap conscientment que la temporada passada amb l'Arsenal gairebé no va jugar perquè se la va passar lesionat. Em sobta molt que després de buscar, de rebuscar, de regirar, que si tomba, que si... Al final el Barça acaba fitxant un central...
Coix.
Sí, lesionat. Ah. Perquè penso que, i a més el Zubi ho va dir, ha de ser un jugador una miqueta de rendiment immediat. Mm. I clar, portem 4 mesos ja, des de l'agost, que se'l va fitxar.
I no ha deixat de coixejar?
I no pares de veure informacions que diuen Vermaelen hace trabajo específico.
Sí, no es recupera del tot. Sí,
no.
Sí.
Bueno, de fet, Luis Enrique reconeix l'altre dia que...
Té l'alta, però no es recupera del tot.
L'altre dia Luis Enrique reconeix que està costant més del previst el procés de recuperació. Vaja, que no esperaven que costés tant.
Tornem al Madrid-Barça amb una frase de Napoleó. La millor defensa és un bon atac. Aleshores, amb Luis Suárez, Messi i Neymar, no en té prou el Barça?
No.
No.
No, evidentment, perquè tu has de tenir un mig al camp que...
Home, a Madrid no.
Que treballi, no. Has de tenir un gent al darrere, doncs, que et doni una solidesa.
I ara el problema està al mig o al darrere?
Per mi, al mig.
Al mig?
El problema no, el problema del Madrid va ser el mig, per mi. El problema del partit del Madrid va ser el mig, perquè jo tancava els ulls i veia el mateix.
De fet, penso que
el mateix mig que l'any passat.
Sí, és una miqueta el que deia. El mateix, no? De fet, la baixa del Bale al Madrid li va certament bé. Perquè això, amb l'Ancelotti el fa pensar de poblar una miqueta més al mig del camp, amb el Kroos, amb el Modric, amb l'Isco i amb el James Rodríguez, que tot i que és un jugador que teòricament el fitxen per jugar més en posicions avançades,
juga més
el reconverteix amb l'encert que el jugador s'adapta perfectament a la posició i, escolta, amb el veus córrer amunt i avall, lluitar una miqueta a l'Isco, no? L'Isco és un jugador que tothom deia que és més perfil Barça, com el Toni Kroos. I bé, penso que diuen un dels tòpics futbolístics que els partits es guanyen al mig del camp, no?
El Madrid va saber jugar millor o és que té millors jugadors en determinades posicions?
Jo no aniria tant per aquí, sinó una miqueta per estat de forma i anímic. Jo penso que ara el Madrid...
I anímic?
Sí. El Madrid ara està en un moment bo de resultats. Anímicament, evidentment...
Mm-hmm.
Que ho estan guanyant pràcticament tot. Perquè és que el Madrid només té dos sotracs.
Al principi.
Té dos sotracs, que és el partit que perd amb l'Atlètic de Madrid.
Al principi.
I el partit que perd al camp de la Real Societat.
Sí, al principi.
I ja està, l'Atlètic ho ha guanyat tot.
Feia servidor aquesta cara, perquè esclar, després del Tata Martino, Luis Enrique va ser venut com un revulsiu. Emocional, diríem, aquella persona que agafarà l'equip i el sacsejarà. I de quin sortirà, diguem-ne, un equip enfortit emocionalment. Com...
Tot i que tampoc ho llancem tota la brossa, perquè clar, evidentment portem pocs mesos, vull dir, Luis Enrique no vindrà aquí i farà el sacseig aquest,
no, està
i
clar.
Llavors els jugadors diran, oh, que bé, vinga.
Per molt que algú s'ho esperés, eh?
Jo penso que ara el Barça es troba en aquest procés de reconstrucció, penso que esportiva i institucionalment, que aquesta és una altra. Aquesta és una altra. El Madrid ja té aquest avantatge que bé, que...
Com són les coses, eh? Perquè en època, amb perdó, de Guardiola, el Barça institucional, que era el de Sandro Rosell i companyia, estava des d'un punt de vista d'imatge sota terra, perquè havien passat episodis com aquell famós de la nevada de no sé on.
Però la diferència era que l'equip...
Exacte.
Funcionava.
És a dir, l'equip era capaç de fer oblidar el soci del Barcelona tot el que passava als despatxos de dalt.
Funcionava.
D'acord. I ara, diguem-ne, que els afeccionats tenen, diguem-ne, la directiva en un costat com a punt de conversa i de preocupació i per un altre, l'equip que s'està reconstruint.
Amb un entrenador que aterra aquí, que gairebé és com un extraterrestre, no? Que diu, bueno, ve aquí el mes de juliol... Tot i que hem d'entendre el context, que ve en una situació d'urgència, diguem-ho així, per la malaltia del Tito Vilanova. No?
D'acord, però més enllà de Luis...
I després una altra cosa, en Vicent, que estava també en cartera Luis Enrique. Aleshores, Luis Enrique no el volia ningú.
No, estàs parlant de la temporada passada.
Sí,
Luis Enrique,
sí, quan van fitxar el Tata.
Va sonar el nom de Luis Enrique, però no oblidem que Luis Enrique... s'havia compromès amb el Celta.
Sí, però la directiva no el volia.
Això és una altra cosa.
Això es va dir.
Això és una altra cosa.
No
jo penso
volia.
Que el que no podies fer tu l'any passat o la temporada passada era anar a buscar Luis Enrique, perquè evidentment jo penso que ell ja, havent-se compromès amb el Celta, el que no podia fer era dir, bueno, no, me'n vaig amb el Barça.
Bueno, val.
Tornem, però, a Luis Enrique i a l'equip. Amb aquests fitxatges ha quedat un Barça compensat, prou compensat, o per molt que hi faci Luis Enrique podrà afinar coses, però hi ha encara elements de base en aquest equip que no es podran compensar? I que tenen la seva responsabilitat en qui ha escollit.
És que n'hi ha jugadors que ha renovat ell i ara no compta amb ells, és que no ho entenc, perquè n'hi ha jugadors que Montoya lo va renovar ell, lo renova ell.
Sí, el cas de Montoya és una mica estrany perquè no sé ben bé, de fet ell parla de Montoya i li diu que està en un moment difícil a nivell professional. No,
és que en porteu uns quants de jugadors, sí. Si feu llista dels jugadors, sí, que heu comentat, sí, que o estan en situació, sí, diguem-ne així, estranya, o que estan pendents de recuperació, o que estan...
Jo és que ara,
heu fet una llista de, diguem-ne, de 4 o 5.
Seria més de rols, és a dir, de que els determinats jugadors comencin ja a acceptar una miqueta que el rol probablement serà diferent aquesta temporada. Estic parlant de jugadors com el Xavi, que és l'exemple més flagrant, per dir-ho d'alguna manera. El cas d'Iniesta, Iniesta no ha fet un bon inici de temporada. Ha tingut moments, però no està bé. Busquets...
No està bé? En quin sentit?
No sé si és una qüestió física, vull dir, no és l'Iniesta aquell que desbordava, que... El Busquets també, hi ha una imatge de l'altre dia perseguint el Benzema, que es veu el Busquets traient la llengua fora.
I clar, però això ja ho sabem, Pitu. El que passa que això ho sap també Luis Enrique, i va provar Mascherano. Per què no ho poses? Per què no juga Mascherano l'altre dia on estava jugant? Per què sacrifiques a Mascherano? No sacrifica, però ho poses a darrere i poses a Busquets. Per què? Per què no li dones més minuts al Bartra? Si està funcionant quan té que funcionar, per què té que jugar Piqué per decreto llei? Per què? Doncs,
el problema de Piqué penso que va més enllà de lo estrictament esportiu.
Això ho he dit cada setmana, eh?
Sí, sí.
Però tant en el partit amb el Madrid com en el partit amb l'Espanyol, Piqué ha fet un bon... o no?
Home, el Madrid no.
Home, tampoc ha estat un desastre.
No, pregunto.
Tampoc ha estat un desastre, vull dir, tampoc el... tot i que...
Ho dic per si ara les mirades estan tan ficades que
sí, però a mi personalment jo és un jugador que ara per ara no és el central titular.
Fixa però quina llista esteu fent entre...
De la mateixa manera que Dani Alves tampoc seria el lateral dret titular.
No, però no compta amb Montoya.
Però per mi.
Clar, però no compta amb Montoya.
Pensa que en aquesta zona tens Dani Alves, tens Montoya...
Sí, i tens la joia.
I tens Douglas, o Douglas, o no sé com...
És la joia?
La joia de la corona. No sé per què l'han fitxat.
Veieu quina llista esteu fent de jugadors que estan, diguem-ne, en una posició, vaja, en una situació...
Clar, és que el que ha fitxat no és millor del que tenies.
El cas de Dani Alves, que si mà, que si renou, que si no sé què... Vull dir, jo penso que no sé si dir que hi ha hagut com una certa por al club... No diria de despendre's de determinats jugadors, però de començar ja a dir, nois, vosaltres ja no tindreu tant de protagonisme.
D'acord. Comencem una nova època.
I entrarien tots aquests que acabo de denominar.
D'acord.
Dani Alves, Andrés Iniesta, potser el Busquets, per edat, no. Encara no li correspondria, no? Però Busquets s'ha de posar bé, vull dir... No és, tampoc és el Busquets.
Però te n'adones, entre els que no estan jugant en el rol o no se l'acaben de creure, entre els que no estan físicament bé, entre els que poden tenir altres problemes que tampoc s'han definit, i està clar que tampoc es podran explicar públicament perquè només faltaria deixar anar totes les... Déu-n'hi-do, no?
En el cas de Messi, per exemple. Ostres, Messi, ja hem recuperat el Messi de la millor versió.
Això es deia, no?
En canvi, l'altre dia, al Bernabéu...
No...
Tu mires la segona part i veus el Messi, si no és 45 minuts, 30 se'ls passa caminant. Recordant més el Messi de la temporada passada, no?
D'aquell Messi que tant...
Sí, d'aquell Messi que...
Que tant us... Que, vaja, que, us, va, que, us va cridar l'atenció, no?
Sí. Que no deixa de ser Messi.
Clar.
Però...
Però no és la versió... Probablement jo tinc la idea de que Messi ja no tornarà, evidentment, a ser... aquell Messi...
Potser teniu aquell referent, està clar, tan present,
Messi,
que és difícil.
Messi ara té 27-28 anys. Vull dir...
quan Messi era el millor del món, quan Messi realment era el millor moment del Xavi,
Sí,
el Xavi, quantes pilotes l'havia posat el Xavi.
Coincideix una miqueta amb el que deia abans, vull dir,
el Messi serà el millor jugador, però el Messi sempre és inventant coses que no t'aporta un altre, però t'estarà tot el partit pràcticament caminant i en una te resoldrà el partit, no?
Neymar?
Neymar és dels jugadors que
sí, va una miqueta més,
que li veus una evolució.
Va més.
Mm-hmm. O sigui que el està agradant.
També s'ha engreixat una mica de com va arribar.
Clar, i això no
i és un jugador que li veus que
intenció, sí, aptitud, sí?
Té més físic. Va desaparèixer el dia del Madrid,
està marcant
segona
gols.
Part.
És que clar, qui no
que
va desaparèixer
tot l'equip.
Em sembla que va preguntar Toni, a la segona part va desaparèixer tot l'equip.
Tot, fins a l'entrada va desaparèixer.
Per què?
Perquè va ser molt superior al Madrid. No, va ser
sí,
molt superior.
Sí.
La primera ja va ser, el Madrid va tenir
tot i que jo penso que la posada en escena del Barça no és dolenta, no és negativa. De fet, el Barça té un bon començament, una miqueta fidel a l'estil de tocar, comença marcant, hi ha aquella gran ocasió del Messi 0-2.
Clar, si marca, potser ara estaríem parlant d'un altre resultat, perquè el futbol té aquestes coses.
Sí.
Però, bé...
Però de presència al camp, estem preguntant.
Saps que el Madrid a poc a poc va menjant terreny, no per la banda esquerra, dreta del Barça, esquerra, atac del Madrid, el Marcelo... De fet, hi ha un moment que es veu que l'Albert li diu al Xavi... Xavi, fill meu, m'esteu deixant aquí? Sí, m'esteu deixant aquí, que m'estan entrant...
D'acord, vols dir que li diu obertament,
li diu obert...
Que són aquelles fotografies en què es veuen els dos mirant-se.
Sí.
Clar, entraven.
I aquell Xavi no arribava a una miqueta a la cobertura i a tapar una miqueta aquell forat, no?
Clar, és que havia jugat un partit titular, el Xavi, i ara te lo col·loca contra Madrid. És que n'hi ha coses que no les entens.
Jo dic, a mi el que més em sobta és una miqueta això, és el fet que Luis Enrique tinc la sensació de que ell mateix no sé si s'ha traït el que fins ara o la seva idea ha de ser, no sé.
Mm-hmm. Doncs vinga, anem per la Lliga del cap de setmana. Avui, Deportivo Getafe a partir de 8:45, Canal Plus i Gol TV. Demà, Granada, Real Madrid, suposo que no té res a pelar el Granada, o poc a pelar. Canal Plus i Gol TV a les 4 de la tarda, l'Atlètic de Madrid juga demà contra el Córdoba a les 6, Canal Plus i Gol TV, el Barça amb el Celta
a les 8.
El Celta com està?
Bueno, el Celta està fent un bon inici de temporada.
Té uns quants jugadors del Barça.
No em dieu que patiu ara, Esclar, l'ex-equip de Luis Enrique.
Però compte,
Té
nanos del Barça,
Feina,
doncs,
feina.
A Canal Plus 1, demà a les 8 del vespre. Real Societat Màlaga, el darrer partit de demà dissabte, a 4, a partir de les 10 de la nit, en obert. I el diumenge, tots per Canal Plus Liga. Gol TV, Atlètic Sevilla a les 12, Villarreal València a les 5, Levante Almeria a les 7, Elche Espanyol a les 9. I el dilluns, el Rayo Vallecano contra l'Eibar a Canal Plus Liga Gol TV també a partir de 8:45. Toni, gràcies.
Gràcies.
Pitu, gràcies.
Vinga, adéu-siau.
Tornem dilluns. Bon cap de setmana.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.